la Ribera. Joan Saboigues, Onda Cero.
Buenos días, La Ribera, buenas tardes. Aquí estamos un día más en Más de Uno, La Ribera. Soy Joan Saboigues y estamos aquí preparados ya de jueves, preparadísimos para todo lo que se nos va a venir este fin de semana, que ya están ahí. Estos encendidos de Navidad, las luces, los árboles, la fiesta, lo tenemos todo. Nos falta la nieve que no vemos aquí. Bueno, tampoco hace falta. Hoy está haciendo bastante fresco también. Están siendo unos días bastante extraños. Pero bueno, no sé también si la gente que escucha mucho música en sus teléfonos habrá estado atenta si usan Spotify, que ya les ha salido el resumen del año. Es una cosa que cada vez más gente está atenta a ello. No sé si nuestra compañera Nuria Ortiz escucha música en Spotify y ha estado atenta a este ruapa, a esta lista. Hola, Nuria.
Hola, Jonsa, ¿qué tal? Pues sí, he estado atenta.
¿Y que te ha salido pues, lo que pensabas, mira, o qué?
Es que me ha salido que mi edad musical es 65 años. Estoy muy afectada.
¿Pero tú qué cosas escuchas?
Yo, pues, un poquito de todo. Sí, de hecho me ponía, has escuchado 300 tipos de géneros.
Ah, bueno.
Y yo, pues nada, ya puedo dedicarme a esto.
Bueno, pues si el resumen son 65 años, pues no está mal.
Eso
tampoco.
Es. Bueno, una música.
¿Nos traes cositas para el local de hoy o qué?
Como siempre,
bueno,
claro
pues
que sí.
Cuéntanos.
Pues te cuento. Mira, la Guardia Civil detiene a dos hombres por la muerte de un vecino desaparecido desde febrero en Sueca. Los arrestados de 49 y 55 años están acusados de homicidio, hurto y estafa tras hallarse restos humanos en una parcela de uno de ellos. La investigación sigue abierta. Salud recomienda mascarillas ante posible repunte de gripe y COVID-19. Las autoridades sanitarias instan a protegerse en espacios compartidos y continúan fomentando la vacunación entre la población. El Fondo Valenciano para la Solidaridad supervisa sus proyectos de cooperación en Ecuador. La delegación visita iniciativas de turismo sostenible, empoderamiento femenino y accesibilidad. Y por último, la Unión Yauradora denuncia falta de protección para el arroz valenciano en la Unión Europea. La organización alerta del desequilibrio frente a competidores internacionales y del riesgo ambiental que supondría un declive en la producción local.
Bueno, pues todo esto y mucho más a partir de las 2 menos 20. Te escucharemos, Nuria.
Eso es.
Ayer estuviste en la gala de la 24ª edición de los premios Onda Cero.
Ahí estuve,
de Valencia.
Claro que sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la cosa?
Muy bien, muy bien. Además, tú ya sabes que a mí, donde me pongas un poquito de comida, bueno, un poquito de bebida, pues bueno.
Un tentempié no, por aquí,
claro.
Un canapé por allá.
Eso es lo que me gusta a mí.
O sea que te lo pasaste bien, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Además, los premiados, muy bonito todo, unos vídeos preciosos, así que fue una tarde-noche muy, muy bonita.
Quien quiera recuperarla, que se meta en nuestra web, en la web de Onda Cero, que ahí tiene toda la información. Bueno, pues Nuria,
en redes sociales también.
Esa es. Muchísimas gracias. Te escuchamos en un ratito. Nosotros vamos ya a empezar con el programa. Muchas gracias, Nuria. Hasta ahora.
Te escuchamos. Hasta luego.
Venga, nosotros estamos a punto de empezar. Hoy tenemos un programa bastante navideño. Vamos a hablar bastante de las Navidades de nuestros pueblos. Vamos a hablar también de salud. Y vamos a hablar de un libro muy interesante. Si están pensando en algún regalo para los más pequeños o pequeñas de la casa, quédense porque hacemos una pausa y enseguida empezamos, ahora sí.
Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Spoticar Alcira, avenida des Drechumans 21, frente a Clínica Tecma.
Fira de Nadal d'Algemesí, del 5 al 8 de desembre al Parc Salvador Castell. Atraccions nadalenques gratuïtes, gastronomia, comerç i associacions locals, tardeo, show cookings i food trucks. I activitats destacades com espectacle infantil d'inauguració el dia 5 per la vesprada, ruta i exposició de cotxes tunejats el dia 6, exhibició i mostra de la policia local el dia 7 a migdia i fotocall amb personatges Disney al llarg de tot el cap de setmana per la vesprada. Recorda, Fira de Nadal d'Algemesí, del 5 al 8 de desembre al Parc Salvador Castell. Tota la programació en algemesí.es/Nadal. Ajuntament d'Algemesí.
Es hora de vivir el tardeo Alcira. Cada viernes de 7 a 10 de la noche, transforma tus planes y vive la experiencia en los bares de la ciudad. Promociones irresistibles, cócteles y tapas que enamoran y mucha música en directo. En Alcira el tardeo no es solo un plan, es un estilo de vida. Ven con tu gente, vive el momento y recuerda, los viernes son tardeo. Ayuntamiento de Alcira.
Alcira posa en marcha la campaña Dona-li vida a la orgánica. Un sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica, la del contenedor marró. En este contenedor se han de depositar residuos orgánicos de origen doméstico, restes de menjar, bosses de infusión y taps de suro, xicotetes restes de poda. No olvides separar también la resta de residuos y depositarlos en el contenedor corresponent dins del horario establert, de 20 a 22 horas. Molt pronto tindrem al carrer els contenedores grans marrons. Per a mayor información, crideu al 611-784-956. Donem-li vida a l'orgànica. El futur verd a les teues mans. Regidoria d'Agricultura i Serveis per a la Ciutat i Fovasa.
En diciembre celebramos la Navidad con sorteos de televisores, 150 euros en compra, iPhones, jamones y más. Ven e infórmate en Comarket Alcira y Albal.
Descobrís cómo se transforman en recursos y residuos a las visitas educativas gratuitas del Consorci Ribera y Valldigna. A la planta de Guadassuar podrás ver el ciclo completo de la tegua bossa de fem y aprender la importancia de reciclar. Si formes parte de una asociación, centre escolar o ayuntamiento del Consorci, demana ya la tegua visita gratuita amb transport inclòs al correo educació@conriv.es. Consorci Ribera y Valldigna.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Spoticar Alcira, Avenida Desde Chumans 21, frente a Clínica Tecma.
Llegan las Navidades 2025. Si buscas un lugar idóneo para celebrar tu comida o cena de empresa, no esperes más. Cotonera Events te da la solución. Durante los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre podrás disfrutar de fantásticos menús, espectáculo durante la comida o cena, barra libre sin límite, disco móvil y muchas más sorpresas. También puedes celebrar la comida del día de Navidad con tu familia o la Nochevieja con tus amigos. Además tienes la opción de autobús. Para consultas o reservas no dudes en llamarnos 96-241-6437 o 609-647-474. Cotonera Events.
Más de uno La Ribera. Joan Saboigues. Onda Cero.
Bueno, estén donde estén ahora mismo, si están en el trabajo, si están en el coche, donde estén, les vamos a proponer un pequeño ejercicio. Vamos a poner a prueba su imaginación. Imaginen que son una niña que vive en el desierto africano y que cada día va a recoger agua al pozo más cercano. Todos los días el mismo recorrido. Y todos los días allí, cerca del pozo, hay una duna enorme. La niña no se acerca porque ella se ciñe a la ruta marcada, pero cada día cuando llega allí y observa esa duna, se queda un buen rato pensando sobre qué habrá, qué puede haber detrás de ella. ¿Qué se imaginan que podría haber allí detrás de esa duna? Bueno, yo no les voy a resolver este enigma, que tampoco es mío, sino que sale de un libro que se acaba de publicar hace nada, se llama Malak. Ha sido editado por Reclame Editorial y lo han creado dos mujeres valencianas. Por un lado, su escritora, María Albert, de Ontinyent, que ya está con nosotros. Hola, María, buen día.
Hola, buen día.
Y por otro lado, también su ilustradora, Noelia Cases Noves, de Alcira. Buen día, Noelia.
Hola, muy buen día.
De donde tenim así ya a los dos creadores de esta historia. Voy a preguntarle a María, ¿hem explicat més o menys bé el que podía ser la sinopsis del llibre?
Sí, sí, ho has explicat, vamos, de maravilla.
Què significa, abans d'entrar en el llibre, què significa Malak? És un nom? Té algun significat?
Sí. Malak es un nom y bueno, significa com àngel. Uh-huh. I bueno, en realitat la idea de Malak la vaig agafar d'una xiqueta sí. que vaig conèixer al desert de Mesuga i es deia Malak.
Ajá, o sea que te tenías ya en el cap esa imagen de la chiqueta.
Sí.
¿Y quién es en esta historia Malak?
Bueno, Malak es una chiqueta que bueno, en cierta manera existís, ¿no? Y bueno, vivo al desert, puede ser un desert qualsevol, ¿no? En este caso me vaig inspirar en el de Mersuga, a Marroc, pero bueno, podría ser qualsevol altre desert. Uh-huh. Es una chiqueta que es atrevida, es curiosa y tiene una pregunta universal, ¿no? Que bueno, que yo creo que refleja molt la imaginación uh-huh. De la infancia, que es el que hi haurà darrere, ¿no?
Uh-huh.
De
claro.
De la buscar. Y encontrar cosas nuevas.
Uh-huh. Voy a preguntarle a Noelia, que ha sido la ilustradora del libre, ¿cómo se imaginaba a la protagonista a la hora de donarle, a la hora de dibujarla, ¿no? A la hora de crearla? ¿Has parlat amb María o t'has senyit a entendre tú la historia y a interpretarla?
Doncs sí que vam parlar, Maria i jo vam parlar, vam compartir també que era Maria, que significava per a, que era Malak, que significava per a ella Malak. I a mi el que m'agrada molt és fer com, jo dic que faig un càsting de personatges abans de començar a dibuixar, uh-huh. perquè és com tan important, no només el com és físicament, sinó quins elements porta, quin és el vestit que porta, què hi ha al seu voltant. Sempre hi ha elements que se repeteixen, en aquest cas la xarra d'aigua, no? Uh-huh. Era important també, era un element molt important,
sí.
O la catifa, que també hi ha moltes catifes al conte, i això ha sigut per un costat compartit parlant amb Maria per tal de poder treure el personatge, però també amb el càsting que vaig fer,
uh-huh.
perquè anàrem molt de la mà, o sigui, jo vaig parlar molt amb Maria per a veure si li agradava, si no, si canviaven cosetes, quin color i ficava.
Mm-hmm. Maria ens ha contat ja que Malak està basada en una xiqueta que va conèixer, però jo vull conèixer un poc més eixa vivència. D'on ve exactament eixa inspiració a fer este llibre?
Sí, bueno, pues com he dit abans, vaig fer un viatge a Marroc i bueno, mentre estava allà al desert de Mersuga, vaig conèixer a Malak i a la seva mare, que bueno, eren una família nòmada i vivien a la seva jaima, ens van acollir allí de luxe, uh-huh. i a mi em va xocar molt, no? Que diuen, sí, anem al pou o per l'aigua, i bueno, com que contínuament he tingut aquell record, no?, de la família nòmada vivint en la nada, entre cometes,
sí.
i després veure els recursos al meu abast, i era com una dicotomia, no?, que em xocava molt, no?, certes facilitats que jo tinc interioritzades en el dia a dia i que hi ha altres famílies que no ho tenen.
Uh-huh.
I bueno, com que Malak la vaig tindre molt en el cap, uh-huh. i un any després va ser quan vaig escriure els primers esborranys de la història.
Uh-huh.
O sigui, al llarg de tot l'any com que he tingut a Malak en el cap, però...
Sí, i no se te n'anava. Tu tenies ahí una idea, algun run-run, no?
Sí.
I per què dius que et crida l'atenció l'Àfrica?
Sí, no sé, és com que des de menudeta, no? Sempre he tingut un poc l'esperit viatger i tenia com una idea pues, romantitzada, no?, de viatjar a l'Àfrica i empapar-me de la seva cultura.
Uh-huh.
I bueno, la primera vegada que vaig trobar el continent va ser aquí a Marroc, i em vaig sorprendre que tan sols en dues hores de vol ja el xoc cultural es considerable. Uh-huh. Sí, y son 2 hores de vol, que no es res.
Claro, claro, que estem ahí davant, per així dir-ho, en veritat. La sinopsi del llibre diu: cada dilluns, dimecres i divendres, Malak camina baix el sol del desert per buscar aigua al pou. Des d'allí ve una duna enorme i cada vegada es pregunta el mateix: què hi haurà darrere? Pot ser el mar, pot ser un món nou ple de colors d'històries. Un dia Malak s'atrevirà a descobrir-ho. Jo vull preguntar-vos, comencem amb tu, Maria, si tu fores Malak, què t'imaginaries que hi ha darrere d'eixa duna?
Vale, si fuera Malak, no sé, creo que imaginaría con un món com de fantasía, pura y dura, ¿no? Molt alegre, com, desde la imaginación de la infancia, pero eso al llarg del llibre se van introduint elements de fantasía. Sí, crec que reflexa molt la capacitat d'imaginació i de jugar que té la infància.
Ara parlarem d'això que acabes de dir perquè m'interessa molt, però no vull deixar de costar saber què s'imaginaria Noelia si fora Malak, que hi ha darrere d'eixa duna, també.
Sí, jo crec que una miqueta vas fer aquesta reflexió quan vas tindre que il·lustrar, no?, que hi havia darrere de la duna.
Ahà.
De fet, va ser una de les coses que més me va agradar de Malak, perquè me donava peu a dibuixar mons molt màgics i una miqueta surrealistes, que és el que a mi m'agrada molt plasmar. I jo el que m'imagino són mons on tot cap, no? On aquells desitjos, tal volta, aquelles mancances que Malak té, donat les desigualtats, no?, que hi ha allí, doncs poden estar, pot tindre tot el seu abast darrere de la duna. El que veurem al llibre que vas dibuixar, que era el que jo m'imagine també, doncs són mons marins, amb molt de color,
molt bé.
Autobusos que van flotant per l'aire i van tirant llibres per a tot el món.
Mira, que xulo!
Sí, molts objectes, molts elements que donen molt de peu a la imaginació del lector.
Clar. Al final, crec que, i ja agafant el testic del que comentava abans també Maria, estem parlant d'un llibre per a públic infantil, i doncs és molt interessant, no?, eixa doble vessant que veig jo al llibre. D'una banda, doncs mostrar a aquells lectors i lectores que llisquen el llibre eixes altres cultures, no?, que també existeixen, eixes diferències que hi ha entre regions, encara que estiguin a 2 hores de vol. I després, d'una altra banda, donar molta insistència, molta incidència en la capacitat d'imaginació que tenen els nostres menuts i menudes, perquè al final, moltes vegades, quan de majors ho diem, no?, quina imaginació tenen els xiquets, les xiquetes, ja voldria jo imaginar-me les coses que diuen. Imagina que a l'hora d'escriure aquest llibre, Maria, també pensaries un poc dirigint-te al públic que et dirigeixes, doncs fer insistència en eixa capacitat de que els xiquets imaginen, vaja.
Sí, sí.
Jo voldria dir també que
sí.
Jo pense i defenc que els adults també tenim imaginació, creació,
molt bé.
Un poder genial. Lo que pasa es que no sé si igual ens dona com certa vergonya, o perquè moltes vegades me troben gent que me diu: ostres, tu dibuixes, a mi m'encantaria dibuixar. I dic, bueno,
intenta, no, perquè
no? Exacte, sí. O sigui, al final és traure el que tenim dins, que a vegades ho tenim com molt apagat, o estem com tan pensant en els quefers del dia, en les obligacions, o tal volta és el críticament nosaltres que no ens deixem portar. Però jo crec que la imaginació i la creativitat estan ahí i es poden anar treballant.
Molt bé. Eixe missatge
no
ha de calar.
No hi ha fi.
Molt bé, molt Exacte. Bé, totalment. Entenc que, Maria, el missatge que al final se vol transmetre en este llibre, en els xiquets, pues, és tota aquesta capacitat de creació, d'imaginació, de varietat, no?
Sí, Sí, per una banda, el text com a tal s'encamina cap ahir, no? Uh-huh. És una història que parla en suavitat sobre l'esperança, sense dramatismes, i des d'un punt de vista d'una xiqueta que mai ha perdut la capacitat de preguntar-se uh-huh. i d'imaginar altres mons possibles, altres realitats. Crec que, per el que deies abans, que el públic, no?, és, principalment va ser un públic infantil,
sí.
Crec que la màgia dels àlbums il·lustrats és que la paraula i la imatge se poden sumar.
Totalment.
I en aquest cas és el que diu Noelia, que des que me va ensenyar els primers esborranys, a mi em va sorprendre moltíssim perquè li va donar una altra lectura a la història que jo mai haguera imaginat.
Uh-huh.
Aleshores, crec i invite a que, sí, que siga un llibre, un conte que llegui el públic infantil, però també que ho facin les famílies, perquè considerem, no diria jo, que té un punt de crítica social
uh-huh.
que a dia d'avui, en el panorama bèl·lic que hi ha al món,
sí.
Feia falta. I el dic, ho fa d'una manera, en un llenguatge clar, senzill, en un to càlid i respectuós. No hi ha dramatisme, però sí que invita un poc a reflexionar, no?
Uh-huh.
I és Màlac i no podria ser la nostra companya d'aula, podria ser la nostra veïna, i Màlac podria ser tu, no? Simplement uh-huh. per el fet d'haver nascut en un lloc o en un altre.
Totalment, totalment. I eixa importància, no?, que té de vegades doncs, col·laborar, doncs, en aquest cas com bé dius, no? No només tindre el text, sinó tindre eixa segona visió de la il·lustració. Jo volia preguntar-vos, ja vos coneixeu abans d'aquest projecte? Perquè moltes vegades són les pròpies editorials o persones que vos ajunten, o pot ser que ja vos coneguerem, no ho sé.
No, coincidirem en unes jornades en València de fomentar la lectura, que van ser molt xules perquè van poder compartir i conèixer en gent que tenen les nostres inquietuds.
Uh-huh.
Doncs el tema dels àlbums il·lustrats, de l'escriptura, de la il·lustració, i decidirem mantenir el contacte i decidirem quedar, i jo li vaig mostrar el que jo faig, les il·lustracions, el meu estil,
sí.
Maria me va mostrar un parell d'històries, jo vaig enamorar molt de la idea uh-huh. de Màlac, per tot aquest món imaginari, però també, com diu Maria, jo quan vaig llegir la idea de Màlac, el que me va vindre al cap va ser que Màlac estava en un entorn bèl·lic, en un context bèl·lic,
uh-huh.
que tenia una realitat complicada. Aleshores, vas parlar amb Maria, li vas proposar, Maria, a tu et semblaria bé, perquè al final és la teua història i la teua idea,
clar.
No? Si intercalem aquest context sense que el text hi hagi res
uh-huh.
I es parle ni de guerra, ni de bomba, ni d'absolutament res,
vale.
A la imatge sí que ens conta i sí que ens dona més informació. I això crec que és molt xulo perquè parla molt de com ha dit Maria abans, que un àlbum il·lustrat té igual més o menys pes, depèn de la pàgina,
uh-huh.
el text o la imatge.
Totalment.
Per tant, veiem que s'intercala el text i la il·lustració, veiem una dualitat de dos mirades entre la mare, que quan apareix la mare podem veure el context, podem veure la realitat en la que estan,
uh-huh.
on hi ha bombes, on poden haver avions, etcètera, ens donem
sí.
compte que la mare fica cara d'assustada, que no està passant bé, mentre que quan passem la pàgina i ens trobem a la mirada de Màlac, deixem doncs un món de fantasia, uh-huh. de colors, Màlac està contenta, s'està d'alguna manera evadint i està utilitzant aquesta imaginació com a ferramenta per a ell al final estar sentir-se millor i estar millor, no?
Totalment, totalment.
I una cosa que també m'encanta, però
sí.
ja acaba, que uh-huh. El final que li va donar Maria m'agrada des de l'inici perquè uh-huh. és com un final molt obert. No diré quin és el
això
final.
No es pot dir.
Exacte. Però invita també al lector a pensar, no?
Molt bé.
Que
té de tot, té de tot este llibre, així m'agrada. Doncs només ens queda recordar a l'audiència que este proper divendres 5 de desembre a les 6:30 de la vesprada al Cercle Alzireny de l'edifici La Gallera, a Alzira, tindrem la presentació d'este llibre i també, per si algú està a Ontinyent el proper divendres 12 de desembre, també allí, a la seva biblioteca Sant Josep, a les 6:30, també estaran presentant este llibre. Maria Albert i Noelia Casesnoves, autores del llibre Malac, moltíssimes gràcies per haver-nos fet este viatge i esperem que vagin molt bé, que vagin molt bé aquestes presentacions.
Gràcies
a vosaltres. Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
Llevamos ya varios días recorriendo algunos de los pueblos de nuestras comarcas y en todos ellos nos estamos encontrando, además de con muchísimas actividades, con un evento que tienen muchos en común, aunque cada uno con sus peculiaridades, claro. Todos están inmersos en organizar la mejor de las ferias de Navidad, con actividades para los y las más peques, con gastronomía local y navideña, por supuesto, con una enorme presencia de nuestro comercio local y con su parte más lúdica y festiva. Bueno, pues en estos momentos la visita la hacemos a Algemesí, porque no solo este fin de semana, sino que a lo largo de todo el mes han presentado ya toda su programación para disfrutar en familia y amigos de estas fechas tan movidas. Y no podíamos contar con un mejor guía por su municipio que con el propio alcalde de Algemesí, José Javier Sánchez. Bon dia, alcalde, com estem?
Bon dia, com això? Molt bé. Esperant ja la inauguració del Nadal.
Això anava a dir, esteu ja preparats per al Nadal o què, al poble?
Sí, la veritat que estem ultimant ja els detalls per a que tot isca com cal el proper divendres i bueno, començar a animar els carrers, que també és important després de tot el que hem passat, que ja recuperem una bona normalitat.
Totalment, gaudir d'uns Nadals normals, d'uns Nadals com són, no? Festius, en família, amb la gent. Este divendres a les 6 de la vesprada inaugureu oficialment el Nadal, veritat?
Sí, farem primer que tot una primera part en la plaça Major com a epicentre, diguem, de la inauguració i de la benvinguda al Nadal. Uh-huh. Així el que farem serà pues, donar pas a l'encesa de llums dels carrers de la ciutat. Inaugurarem també el nou arbre que ara mateix protagonitza ja la plaça Major. Uh-huh. Donarem també obertura al Gran Betlem que també els antics alumnes maristes munten cada any, i després finalitzarem amb un xicotet concert a càrrec dels xiquets cantors de l'Escola Cantorum. I això pues, serà, diguem, el gran pas a una desfilada lúdico-festiva on els més menuts pues, bueno, seran els protagonistes perquè els hem preparat una cosa molt atractiva per a ells. Uh-huh. I aquesta desfilada anirem cap al Parc Salvador Castell i donarem ja pas a aquesta obertura oficial de la Fira de Nadal.
Eixa Fira de Nadal que com estàvem comentant, tots els pobles estan ja organitzant-la, si no el cap de setmana passat, este cap de setmana, perquè és un esdeveniment molt important per als pobles, perquè és una manera d'inaugurar aquestes festes i de traure a tot el veïnat al carrer.
Sí, per a nosaltres, sempre ho hem dit, és un fort compromís el fet de propiciar que els nostres veïns es queden al Algemesí. Uh-huh. El Nadal cada vegada és més atractiu en les grans capitals de província i això al final el que té origina és una fuga de veïns, no? Uh-huh. Amb el que tot comporta. Els carrers pues, se queden desangelats, repercuteix en els nostres comerços locals. Uh-huh. I també repercuteix en la vida del poble. Per tant, la forma de compensar-ho és donar-li vida a nosaltres mateixa i per això hem fet una gran programació que començarà este divendres i finalitzarà el dia de Reis, de manera que durant tots els Nadals els pares, mares, xiquets, abuelos tindran pràcticament tots els dies alguna cosa a fer amb els menuts per a que es queden en el poble. I esta Fira de Nadal és un altre d'aixòs compromisos, la posarem en marxa el primer any de legislatura. L'any passat la teníem preparada i vam haver de cancel·lar tota la programació per raons evidents. I enguany pues, torna amb més força, no? Estem molt contents perquè tenim més participants, tenim una oferta molt més ampla i atractiva i la tindrem des del propi divendres fins al dilluns. Nosaltres sempre la fem coincidir amb el pont. Precisament per això, per a donar-li també una agenda complementària a aquells veïns que no se'n van de viatge i inclús propiciar pues que és més menuts, diguen, este cap de setmana no, que fan la fira de Nadal. Si bon anem al cap de setmana que ve.
Molt bé.
I per tant, pues, bueno, tindrem ahí comerç local, tindrem també associacions locals amb finalitats benèfiques, que també és una forma de fer pedagogia amb els xiquets, per això aquest compromís d'introduir-les.
Sí.
Els més menuts tenen que ser conscients també que hem de ser solidaris amb els que més ho necessiten i són al final col·lectius del nostre poble, l'Associació del Càncer, la de l'Alzheimer, la de l'autisme, tenim també altres associacions pues, bueno, que se dediquen a millorar, no? la nostra ciutat i la convivència en el poble, i al final això hem d'impulsar-ho.
Clar, i més en aquests temps de Nadal, no? Que com diem, són temps de solidaritat, són temps de família, doncs transmetre eixe missatge als xiquets, doncs és una època perfecta per a fer-ho.
Sí, perquè així diguem que d'una forma transversal ho abarquem tot, no? El compromís de que s'ha de confiar en el comerç del poble per a fer les nostres compres de Nadal. Hem de també recolzar els col·lectius del nostre poble que treballen per la nostra gent. Al final, les finalitats van directes als nostres veïns, i hem de també invertir en aquesta gastronomia i en aquesta oferta de restauració i hostaleria que ens ofereixen els nostres establiments locals, no?
Totalment.
I d'una forma conjunta, amb una grandíssima programació infantil i juvenil complementària a aquesta fira, en aquest mateix moment i en aquest mateix lloc, on hi haurà tots els dies atraccions gratuïtes, un trenet, llits elàstics, un gran circuit per als més menuts, tindrem globoflexia, màgia, activitats complementàries. És a dir, el que s'ha intentat és oferir el pla complet, no? Que la família puga anar allí i puga passar un ratet, una horeta, dues horetes, i tingues pues, un poquet per a menjar, per a que els xiquets se ho passen bé, per a poder comprar un poquet, i diem, pues, oferir aquest pla complementari en un lloc també pues, que dona molt de sí per a això. Tenim un gran espai, que és el Parc Salvador Castell, on pot conviure tot de forma conjunta, i aquesta programació complementària pues, també va molt bé. Dissabte també tenim una concentració de cotxes tuning, entre 40 cotxes vindran al CMSI a fer un recorregut per els carrers, acabaran en la zona de la fira i estaran exposats allí unes hores també per a que ho contemplen els visitants. Per tant, hi ha moltíssima cosa a fer este cap de setmana, així que jo animo a tot el món, del CMSI, de fora del CMSI, a que vinga al nostre poble, perquè d'aquesta manera també estaran ajudant-nos a reconstruir-nos. Vull aprofitar també per això, perquè invertir aquests dies en el nostre comerç és ajudar-los a consolidar la seva reconstrucció.
Clar, jo ara anava a preguntar-te per ahir, però abans crec que has fet un... ens has presentat el menú complet d'este cap de setmana i no has deixat excusa per a ningú perquè no es quede o perquè no es passe per al GMSI amb totes aquestes activitats per a tots els xiquets, amb aquestes activitats paral·leles, que si es cotxes tuning, també teniu una exhibició de la policia local que també sembla interessant. Però a banda de tot això, com bé dius, la gran importància més després de l'any que s'ha passat per al comerç local, no? Per a tornar-lo a impulsar. Com ha sigut este any per al comerç local del GMSI?
Bueno, pues ha sigut un any de repte, no? Jo també sempre intento buscar la part positiva i també, pues, a pesar de que pocs comerços no han reobert per les circumstàncies familiars, pues, persones que estaven properes a la jubilació i ja pues, han dit, pues, ja me jubile i ja no entre jo ja en una dinàmica d'unes grans inversions, obres. Però és cert que per a la gran majoria és una oportunitat. És una oportunitat per a renovar-se, per a adaptar-se al context actual, per a millorar les seues instal·lacions, millorar la seva estètica. El fet de que hagin tingut que enfrontar obres integrals de reforma pues, ha sigut aquesta oportunitat de poder actualitzar els comerços, els aparadors, millorar l'estètica de la ciutat.
Clar, seria buscar la part positiva.
Exacte, ens hem de quedar en això perquè és de veres que ho han passat molt mal, han patit molt, ho han perdut tot en un moment de la seva vida, ho van perdre tot, van perdre no sols el que estava dins del comerç, van perdre la seva forma de guanyar-se el pa, perquè al final ells són autònoms i viuen d'això, i més que tanques, més que no cobres, i més que no ingresses, i els rebuts de sa casa s'han de pagar igual.
Total.
Però a pesar d'això, pues, bueno, ens han demostrat una vegada més, perquè en la pandèmia ja ho demostraren, sí. Ara amb un afegit, no és que han estat tancats, és que han estat tancats i han hagut de fer front a la destrucció. Mm-hmm. Però a pesar d'això ens han demostrat pues, que són forts, que són resilients i que hem de confiar en ells més que mai, precisament per això, perquè gràcies a ells els nostres carrers pues, tenen moviment, els aparadors tenen llum, n'hi ha vida, n'hi ha moviment, la gent... pot comprar, pot anar a un lloc i pot anar a un altre, uh-huh. i no creen zones pues, apagades, fosques, desertes, i hem de pues, cuidar-los per això, no? I esta fira pues, bueno, és un bon moment per a mostrar-los també, exhibir el pols que té el comerç local, la uh-huh. seva participació en guany ha sigut gratuïta també, l'Ajuntament ha volgut tindre ixe xest amb tots els afectats per la riuada, per uh-huh. a impulsar-los un poquet, i per tant pues, ara la pilota està en la teulada dels veïns, hem de passar tots i fer-los costat.
Molt bé, doncs ahí queda dit, no? Crec que ja, ara sí, no hi ha cap excusa per eixir als carrers del GMSI este cap de setmana, a la Fira de Nadal, i també la resta de mes, que com estaves comentant, alcalde, teniu un fum d'activitats, per exemple, teniu al llarg de pràcticament tots els caps de setmana animació a la lectura per als més menuts, teniu teatre també pel poble, i no podem oblidar que tindreu fins i tot la caseta del Pare Noel per a qui vulga visitar-lo, o sigui que, com bé has dit, fins a Reis, és que no hi ha dia que no tingueu vida al carrer.
Així és. Este divendres també inaugurem una gran exposició de Playmobil.
Correcte.
És de les més grans de la Comunitat Valenciana. Ho fem en l'edifici de la cooperativa i estarà durant tot el mes de desembre i els primers dies de gener. I com bé dius, hem intentat fer una programació transversal. Amb tots els departaments de l'Ajuntament s'han implicat. Amb aquestes animacions lectores al carrer i a la biblioteca, amb uh-huh. espectacle musical, amb eixa caseta del Pare Noel, amb un concert de Nadal, és a dir, tenim moltes activitats per a tots els menuts, tenim també teatres nadalencs, tenim la carrera Sant Silvestre, uh-huh. El cap d'any infantil, tenim també el cap d'any per adults, enguany incorporem un tardeo amb Fercho, el famós Fercho,
sí.
I bueno, el que pretenem és això, que la gent disfrute, perquè al final, a voltes, jo això m'agrada enfrontar-ho d'esta forma, a voltes uh-huh. és polèmic o se fa demagogia en el fet de gastar en festes, i jo sóc un fer defensor de que tenim que gastar en festes, perquè si no, la gent se queda en casa morint-se d'asco, no té alternativa, i no li donem vida al poble, per tant, en mesura i en coneixement, evidentment, però n'hi ha que gastar en festes precisament per a dinamitzar, perquè si tu no li dones a la gent l'oportunitat d'eixir al carrer, doncs la gent no eix.
Totalment.
I això suposa que les ciutats se convertisquen en ciutats dormitori, i no és el que volem.
Totalment. Doncs ahí queda el missatge, queda ja la convidació, la invitació oficial per a gaudir d'este mes de Nadal al GMSI, i només queda agrair-te, alcalde José Javier Sánchez, haver estat amb nosaltres i haver-nos fet tot este menú d'activitats. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Gràcies, bon dia.
Adéu. Vamos llegando ya a la una del mediodía, será momento para la información, para ver qué nos cuentan los compañeros de informativos, y en cuanto ellos acaben, nosotros todavía tendremos aquí media horita para seguir hablando de Navidad y para seguir hablando de algunas cositas interesantes que han ido pasando esta semana, pues lo iremos viendo. Hoy tenemos otra sección de las habituales en este programa, así que eso, en unos minutitos, en cuanto acaben los compañeros informativos, nosotros aquí volvemos en Más de Uno La Ribera. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando con el malestar evidente que se respira en el Partido Socialista con la dirección del partido por la lenta reacción en el caso Salazar tras las denuncias de acoso de varias mujeres contra el ex asesor de Moncloa. La secretaria de Igualdad del PSOE trataba anoche de frenar la crisis con un encuentro urgente con responsables territoriales, aunque la falta de respuestas a comportamientos machistas intolerables y escandalosos la han colocado en el foco. Pilar Bernabé, que también es delegada del Gobierno en Valencia, ha salido al paso esta mañana y ha vuelto a defenderse.
Bernabé reconoce que hubo fallos en el canal anónimo de denuncias y ha pedido perdón a las víctimas.
Hemos detectado que las mujeres no tuvieron una comunicación en el ámbito de un canal anónimo que generaba una complicación a la que no se había enfrentado el partido y, por lo tanto, hemos detectado el fallo, hemos detectado el problema y hemos puesto la solución.
Un protocolo, ha dicho Pilar Bernabé, que se puso en marcha en julio y que insiste no tienen otros partidos. El PSOE esperará que la Comisión Antiacoso resuelva y haga un informe antes de decidir si acude a la Fiscalía.
Crónica desde Valencia de Nuria Moreno. A este escándalo que le ha estallado al Partido Socialista se le ha sumado uno más en las últimas horas que tampoco encaja en una formación que hacía bandera del feminismo. Hablamos de la denuncia ante la Fiscalía por acoso sexual contra el secretario general del PSOE en Torremolinos, que ha presentado una militante socialista. Se relatan insinuaciones continuas por parte de Antonio Navarro de carácter sexual, un acoso constante. El secretario provincial de Málaga garantiza que se van a tomar medidas contra Navarro si la Fiscalía abre diligencias contra él.
No vamos a tolerar ningún comportamiento desviado, ningún comportamiento que suponga ningún acoso para ninguna mujer. Hemos puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección Federal para que se pongan en marcha todos los trámites. Y desde luego, en el momento que se abra cualquier tipo de diligencia, pues iniciaremos los trámites para la suspensión de cualquier militante que tenga comportamientos de esta naturaleza. Insisto, el PSOE de Málaga es y va a ser siempre un espacio seguro para todas las mujeres y un espacio libre de cualquier tipo de acoso hacia las mismas.
El Partido Socialista, cuestionado por su doble discurso sobre las mujeres justo cuando comienza una campaña electoral, la primera del carrusel que se avecina y que arranca esta noche en Extremadura con un candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, imputado por delito de tráfico de influencias en el caso del hermano del presidente del gobierno. Casos que rodean a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y que el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha admitido en su comparecencia en el Senado de hoy, que ponen en riesgo, dice, estos casos, las instituciones democráticas, porque la corrupción mina la confianza de los ciudadanos.
También hay un factor interno que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Algunos casos que hemos conocido, especialmente dolorosos para este gobierno, y que obviamente también han generado una legítima preocupación social a la que vamos a dar respuesta, tanto desde el punto de vista político como las medidas que hemos adoptado con estos casos.
A partir de las 2 de la tarde les vamos a contar lo poco que se sabe de la cumbre hispano-marroquí, de la reunión de alto nivel hispano-marroquí que Sánchez celebra en la Moncloa con su homólogo de Marruecos. Un encuentro sin comparecencias posteriores, sin presencia de periodistas y sin ministros de Sumar, aunque ellos quieren tener su protagonismo. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha colgado un vídeo en plena cumbre en el que quiere lanzar un aviso a Marruecos. Asegura que no se va a ceder ni un centímetro de tierra saharaui.
No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara Libre.
Todas las regiones frenan su crecimiento el año que viene, se enfría el turismo, también la industria y además se agotan los fondos europeos. Es el análisis que hace el último informe de Funcas. Baleares y Canarias crecen por encima de la media, la inmigración va a compensar una vez más la pérdida de población. Patricia Gijón.
La moderación del turismo, la industria y el agotamiento de los fondos europeos explican unos crecimientos de las comunidades autónomas que serán más discretos el año que viene. Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid serán las que lideren ese crecimiento, pero estamos ante un cambio de modelo económico, según explica desde Funcas Raymond Torres.
Aquí el determinante de aquí al futuro va a ser la expansión de la capacidad productiva, es decir, la atracción de talento y la expansión de lo que es el capital productivo mediante la inversión.
Todo con un paro que crece de manera desigual, más en el sur que en el norte, una anomalía que hay que corregir. La inmigración redibuja el mapa autonómico, la llegada de inmigrantes ha crecido un 40% en Asturias, Valencia y ambas Castillas.
Y además seguiremos pendientes del brote de peste porcina en Cataluña. La Generalitat acaba de confirmar que siguen siendo de momento 9 los jabalíes contagiados y estaremos en Garrucha, en Almería. Se ha decretado día de luto. Anoche apareció el cadáver de un niño de 4 años en una playa, tenía signos evidentes de violencia. La madre está detenida. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de jueves 4 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El fin de semana está para ponernos al día con muchas cosas. Acabar de ver esa serie que tenemos a la mitad, quedar con los amigos para ir a cenar, incluso ponernos al día con la limpieza de la casa. Uf. Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
La magia de la Navidad ha llegado a Dondino. Estas fiestas regala sonrisas y momentos inolvidables. En Dondino encontrarás una selección mágica de juguetes que harán soñar a los más pequeños de la casa. Ven a Dondino y recoge tu catálogo de Navidad y envía la carta a Papá Noel y los Reyes Magos. Dondino, porque la felicidad siempre es un juego.
Dondino, en Alcira, Sueca y Xàtiva.
Tens molt per conèixer. Descobrix Alcira. T'oferim rutes gratuïtes. Blasco Ibáñez, Jaume I, la històrica. Consulta la programació i reserva la teua plaça en descubrealcira.com. Gaudiràs d'un dia coneguent la nostra ciutat i també podràs visitar els nostres restaurants. Organitza Associació Empresarial Alcira. Financia Diputació de València. València Turisme. Col·labora Ajuntament d'Alcira.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Spoticar Alcira, Avenida dels Drets Humans 21, frente a Clínica Tecma.
¿Quieres ponerte ortodoncia pero no quieres que se te note?
Hola, soy el doctor Ignacio Faus y quería decirte que en Clínica Faus llevamos más de 40 años mejorando la estética y la salud oral de nuestros pacientes. Estamos especializados en tratamientos con ortodoncia invisible que nos permitirán mejorar tu sonrisa sin dolor y sin que nadie lo note.
Clínica Faus Dentistas, únicamente en Algemesí. clinicafaus.com.
Más de uno La Ribera. Joan Saboigues, Onda Cero.
Bueno, pues antes de la pausa para el informativo estábamos hablando de la Navidad en Algemesí y bueno, es que aquí no podemos hacer feo a ninguno de los pueblos porque es que en todos se celebra la Navidad y todos tienen actividades maravillosas para no tener que coger ni el coche para disfrutar buenamente y plenamente de esta festividad, pues aquí en nuestras calles, en nuestros pueblos. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos también a una de nuestras grandes, localidades de estas comarcas. Nos vamos a Cullera para celebrar también la Navidad allí con Susi Melià, que es la concejala de fiestas de Cullera. Buena vesprada, Susi.
Hola, buena vesprada.
¿Que vos antes ya tenéis preparado el Nadal o con o por Déu?
Sí, ya tenéis todo en gestir para poder donar el temps d'il·lusió i el temps de la màgia als Nadals per a tota la gent de Cullera i tota la gent que vulgui vindre a veure.
Molt bé, sobretot perquè demà vosaltres també compteu amb aquest moment que és com l'oficial, no? El moment en què comença de veritat el Nadal al poble, que és l'encesa de les llums i de l'arbre.
Efectivament, hem tingut el cap de setmana passat vam fer la prèvia inaugurant l'obertura i la benedicció del Belén Monumental de Miguel Ángel,
sí.
Que fa 50 aniversari enguany, però demà sí que és el dia gran, el dia que comença el Nadal a Cullera, amb l'encesa de l'arbre i les llums de Nadal.
Sí. I després d'això poseu també en marxa una altra cosa que és molt interessant, que és la fira benèfica d'associacions locals.
Efectivamente, durant tot el mes de desembre i el primer cap de setmana de gener, durant els caps de setmana,
sí,
el jardí del mercat, la façana del jardí del mercat, hi haurà una fira benèfica de les associacions locals, on en les casetes pues, mostraran els seus productes i tot al voltant del Nadal per a poder col·laborar en aquestes associacions. I del 19 al 23 de desembre, sí, el passeig Doctor Alemany, que està al costaet, acollirà també un mercat de Nadal amb activitats per als més menuts i amb botigues especialitzades en aquesta temporada.
Un poc de tot, molt bé, molt bé. A banda del mercat, a banda de la fira, començareu a tindre moltíssimes coses, per exemple, el Belém municipal, que també obrirà a la gent. Anem a tindre un cicle de concerts d'hivern, també, veritat?
Efectivament, toquem totes les vessants per a poder arribar al màxim possible, des de menuts a grans i a gent gran, i destaque molt la tradició belenística i apostem per la ruta dels belens. Comencem amb el Belén de Miguel Ángel Falcó, que ja he esmentat abans.
Sí, molt important.
Enguany fa el 50 aniversari. És un Belén que convide als vostres oients, perquè és meravellós.
Sí.
Després, avui també fem l'apertura del Belén de Playmobil, un Belén amb figuretes de Playmobil a la Casa de la Cultura. També tenim un Belén a escala real a la Rambla Sant Isidre. Després, el dia 11 inaugurarem, també obrirem portes al Belén municipal, també de la casa, que està ubicat a la Casa de l'Ensenyança. Al Santuari del Castell també es munta un Belén tradicional tots els anys i que també té molta afluència de visitants. Parlant de belens, també donem importància als belens particulars de la gent del poble, sí, en les seues cases. I la Junta Local de Cofradies organitza un concurs en el que cada vegada participa més gent.
Que bonic és això, no? Aquesta participació en aquestes activitats i en aquesta vida belemera que estàs contant que teniu a Cullera. A banda de tota aquesta ruta, també podrem participar en alguns tallers, no? Tallers de decoració d'arbres, també sí, taller de cuina nadalenca.
Efectivament, tenim els xiquets estan en casa, que no van al col·le.
Ocupar-los d'alguna manera.
Exacte, hem buscat alternatives i per a que no estiguin sempre cara a la pantalla, alternatives, tallers, espais creatius per a que tots els xiquets i jovenets puguen pues, també passar els Nadals fent cosetes.
Molt bé.
A més, també dediquem les vespraes de dissabtes,
sí,
a un producte que hem anomenat la vesprà.
El 20 i el 27 de desembre, veritat?
El 20 i el 27, efectivament. On a partir de les 6 de la vesprada hi haurà música en directe al Passeig Doctor Alemany amb bandetes de rock per a poder fer el denominat tardeo, que està ara tan de moda.
Sí.
Val? I també tindrem, per als més menuts, pues, un tardeo infantil amb música nadalenca i música que s'apanya ell en la Rambla Sant Isidre.
Molt bé.
Esto, tindrà lloc els dos dies, dos dissabtes 20 i 27. I per la nit, aquests mateixos dies, als Jardins del Mercat, el dia 20 farem un tribut a l'Oreja de Van Gogh,
sí,
en el grup La Otra Oreja, que es diu, i el dia 27, també al mateix lloc, un concert tribut a la música indie, amb el grup Monodosis. Hem variat un poc el que he dit abans. Diferents estils, diferents gèneres, la música clàssica també està present.
Per arribar a tots.
Els diumenges de concert. Sí. I també us vull destacar pues, la música de xarangues. El dia 24 animaran els carrers de Cullera, tant del barri del Raval, el barri de Sant Antoni i el centre. N'hi haurà xarangues locals amenitzant els carrers per esperar la visita del Pare Nadal a la población, evidentemente, para Nadal, importantísimo.
Claro,
que recullerà.
Per favor.
I per favor, i els Reis també arribaran a la seva majestuosa cavalcada, evidentment, el 5 de gener, que ja ens han confirmat que també vindran.
També estaran, perfecte,
aquesta
data és important també. Jo volia preguntar-te ràpidament qui són els amics de Murga el Burro?
Altra cosa molt rellevant, de fet, estem treballant per a que siga un bé d'interès local, la Murga el Burro. La Murga el Burro és una agrupació que tots els dies 24 de desembre per la vesprada ixen al carrer per a cantar i per a amenitzar aquesta vesprada amb cançons que se les preparen ells i que critiquen amb sàtira tota la política local i la política a nivell nacional i coses puntuals que puguen haver passat al llarg de l'any. I és una tradició anar a veure la Murga al Burro, a collir el dia de nit bona i després anar a sopar a la família.
Molt bé, doncs tenim moltíssims plans a acollir a estos Nadals, com ben dit, per a que la gent no se'n vagi, per a que la gent es quedi al poble.
Tinc una altra coseta també.
A veure, vinga, va, l'última.
La festa de Cap d'Any.
Molt important, també, clar.
Clar, també, als Jardins del Mercat, festa de Cap d'Any, campanades, animació i música amb l'orquestra Seven Crashers per la nit. I els més menús tindran les seues campanades infantils al passeig Doctor Alemany amb música i animació. També a les 11 del matí.
Ara, pues, doncs ningú de cap edat pot quedar-se a casa estos dies.
Clar que no.
Doncs Susi Melià, regidora de festes, moltes gràcies per convidar-nos a tots a passar, encara que siga algun dia per collir estos Nadals. Estarem per allà, ens veurem.
A vosaltres, esteu superconvidats.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu.
Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
Hay momentos que cambian nuestra historia, como cuando ves algo y sabes que es para ti. Ya está aquí el nuevo Volkswagen T-Roc. Diseño, actitud y tecnología en cada detalle. Un SUV pensado para acompañarte en cada emoción, en cada desafío, en cada nuevo comienzo. Porque tu camino merece sentirse especial. Descúbrelo en Motor Pacífico, tu concesionario Volkswagen en Alcira.
Tu oro vale dinero, mucho dinero. Y en compra de oro Santos Patronos todavía vale más. Más dinero por tu oro usado. Aprovecha la nueva subida del oro. Máximos históricos. Ocasión única para vender esas joyas que ya no utilizas y llevarte mucho dinero. Compra de oro Santos Patronos. Alcira, más dinero por tu oro usado. Tasación sin compromisos. Compra de oro Santos Patronos. Avenida Santos Patronos 26, Alcira.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Te la mejoramos.
Hola, Marc, ¿escuchas el programa?
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio.
Pues,
garantizado.
Nada,
con
vayamos,
de pago en 24 horas, estamos en tu provincia.
¿Vale? Muchas
ya
gracias.
Ha empezado la temporada de Calçots. Ven a disfrutar de la auténtica calzotada del asador Sidrería Palacios. Chuletón de buey, de vaca rubia gallega o frisona al punto de maduración. Chuletas de cabrito o pescado fresco de la lonja. Asador Sidrería Palacios, calle Madrid 4, Playa de Cullera. Reservas al 96 111 68 88. Ven a la auténtica calzotada y reserva también tus comidas y cenas especiales de Navidad. Del 5 al 8 de desembre, vine a les festes de la Puríssima de El Perelló. T'esperen espectacles com el tribut Jo fui a la EGB, Ogro, el musical de Rec, Disco Mòbil Omega o l'orquestra Belladona, a més de jocs infantils, tallers i el Rosari de l'Aurora. Prova l'exquisita gastronomia a preus populars, esmorzar valencià, dinar paella gigant o sopar tortilla gigant. Compra els tíquets anticipadament als establiments col·laboradors o inscriu-te al sopar de quintes a l'Ajuntament. Ah, i també de Mercat Nadalenc, amb la col·laboració de la Diputació de València, Centre de Turisme i Esports, Ajuntament del Perelló, 26 anys com a entitat local menor.
Easy, fácil, rápido, bien!
Viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo.
Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo.
En Renfe.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Spoticar Alcira, Avenida Desdrechumans 21, frente a Clínica Tecma.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Top Ducha, en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342 en Valencia. Y también en Alicante y Murcia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Más de uno La Ribera. Joan Saboigues, Onda Cero.
Bueno, es posible que igual hayan escuchado mi voz entre los anuncios. No pasa nada, porque es que aquí, pues a veces somos humanos y apretamos algún botón que no toca. Pero bueno, no pasa nada, porque lo importante es que escuchen ahora de lo que vamos a hablar, porque aquí somos muy de celebrar efemérides y precisamente el pasado 1 de diciembre fue el Día Mundial del SIDA. Es un día muy importante, fue 1 de diciembre el día en el que se diagnosticó el primer caso de VIH en España, el año 1981, y desde entonces pues la situación ha cambiado bastante. Vamos a hablar, tenemos con nosotros a Marc Martí, él es médico del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de La Ribera. Hola Marc, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien.
Bueno, estamos hablando del Día Mundial del SIDA, pero como siempre, lo hacemos mucho, pero creo que siempre viene bien para situarnos todos. ¿Qué es exactamente el VIH y en qué se diferencia del SIDA? Que es una cosa muy importante que hay que tener muy clara.
Sí, mira, el VIH son las siglas de virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que afecta al sistema inmunitario y lo va debilitando poco a poco. De modo que el organismo es menos capaz de combatir infecciones y enfermedades. Ajá. El SIDA, en cambio, son las siglas de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida. Y es la fase avanzada de la enfermedad.
Correcto.
Hoy en día, con tratamiento adecuado, poca gente llega a desarrollar el SIDA.
Esa es, hay que entender bien esa diferenciación que la gente que con VIH no tiene por qué alcanzar. Es más, lo acaba de decir usted, ya pocas personas llegan a esa fase
avanzada,
correcto. ¿Cómo ha evolucionado el VIH en España desde aquel primer caso que comentábamos en el 81?
Sí, desde el primer caso en el año 81, el número de casos aumentó junto con la mortalidad asociada hasta la década de los 2000. Desde entonces, la reducción en el consumo de drogas inyectadas contribuyó enormemente a disminuir el número de casos y, por otro lado, la introducción del tratamiento antirretroviral a finales de la década de los 2000 disminuyó drásticamente la mortalidad del VIH, convirtiendo esta infección en una enfermedad crónica y con una baja tasa de mortalidad. Pero es importante recordar que se trata de una infección que sigue siendo incurable. Desde el 2003 observamos que las cifras de diagnósticos de VIH se mantienen estables, siendo, en cambio, desde el 2003 la principal vía de transmisión la sexual, a diferencia de lo que ocurría a principios de los 80-90, en el que la vía principal de transmisión era la de drogas inyectadas. Actualmente, el VIH sigue siendo un problema de salud pública muy importante en España, estimándose que más de 150.000 personas viven con el VIH y cada día se diagnostican entre 8 y 9 personas, lo que muestra que los programas de prevención resultan todavía insuficientes.
Y en el caso de la Comunidad Valenciana y sobre todo del Departamento de Salud de La Ribera, la situación entiendo que coincide un poco, ¿no?, con este esquema que estamos planteando.
Así es, así es. Lo único que aquí en España y en la Comunidad Valenciana, al igual que ocurre en la mayoría de otros países, el sistema de notificación obligatoria no es desde que empezó la a aumentar el número de casos. Por ejemplo, en España, el sistema de notificación obligatoria es es desde el año 2012, uh-huh. Desde entonces, perdona, en España es desde el año 2003, perdona, uh-huh. y uh-huh. en ese caso alcanzamos la máxima tasa en el año 2008 con 12,8 casos, y esta tasa fue descendiendo de forma progresiva hasta situarnos en el 2020 en tasas en torno a 6-7 casos por 100.000 habitantes. Esas uh-huh. tasas, uh-huh. como digo, se han mantenido estables desde ese año. En cambio, en la Comunidad Valenciana y el Departamento de Salud de la Ribera, ajá. la notificación obligatoria es desde el año 2012, es decir, más reciente.
Okay.
Y desde entonces las tasas, desde ese año, se mantienen estables en torno a 7 a 10 casos por 100.000 habitantes. Uh-huh. Esta ligera diferente tendencia entre España, la Comunidad Valenciana, han llevado a que en el año 2024, último año del que disponemos de tasas anuales, uh-huh. la tasa de incidencia en España fue de 7 casos por 100.000 habitantes, en la Comunidad Valenciana fue de 9 casos por 100.000 habitantes y en el Departamento de Salud de la Ribera fue de 10 casos por 100.000 habitantes. Uh-huh. Es decir, aunque similares son las tasas, la incidencia en nuestro entorno es ligeramente superior.
¿Y por qué ocurre esto?
Pues hay diferentes motivos que explicarían que estas tasas se mantengan estables a lo largo del tiempo. Uh-huh. Primero, seguimos observando que hay un elevado porcentaje de diagnósticos tardíos. De hecho, alrededor de un 40% de los casos se diagnostica tarde. Uh-huh. Y, por tanto, la persona podría estar transmitiendo sin saberlo. Entre las causas, pues podemos encontrar ausencia de síntomas al inicio del contagio, ausencia de percepción de riesgo, uh-huh. sobre todo en personas mayores de 50 años, uh-huh. grupo con mayor tasa de diagnóstico tardío, ya que no se perciben en riesgo, uh-huh. y por otro lado el estigma o miedo al resultado positivo, miedo a contarlo a la pareja, a la familia, al entorno, y estigma hacia el VIH en ciertos grupos, lo que retrasaría la prueba.
Claro.
En segundo lugar, también hemos observado que ha aumentado otras ITS, ¿vale? Uh-huh. Como es la sífilis, el herpes, la gonorrea, la clamidia y el linfogranuloma venéreo. Uh-huh. En este sentido, contraer una de estas ITS también aumenta el riesgo de transmisión claro. de VIH a otras personas, a menudo, por causa uh-huh. de úlceras o pequeñas heridas en la piel que puedan causar la exposición al virus. Uh-huh. Y tercero, y no menos importante, los cambios en los hábitos sexuales, uh-huh. caracterizado por inicio de las relaciones sexuales a una edad más temprana, uh-huh. mayor frecuencia de las relaciones sexuales y con más parejas distintas. Uh-huh. En este sentido, hay que recordar que las prácticas sexuales obviamente son saludables, uh-huh. pero si adoptamos las medidas de cuidado e higiene, como es el uso del preservativo, se evitan contagios, tratamientos y consecuencias indeseables asociadas.
Claro.
Pese a ello, lo que observamos en la actualidad es que cada vez se utiliza menos el preservativo, uh-huh. y hay que recordar que el uso del preservativo es la medida más eficiente para evitar el contagio, y muestran, y diferentes estudios actuales muestran todo lo contrario, que uh-huh. mejoran la experiencia sexual, dado que reducen la ansiedad, uh-huh. porque disminuye el miedo a las ITS,
claro.
mejora la conexión emocional con la pareja, porque aumenta el respeto y la confianza, lo cual obviamente aumenta la intimidad y el placer subjetivo.
Uh-huh.
Y por otro lado, la ligera reducción de la sensibilidad podría incluso ayudar a controlar mejor la eyaculación y prolongar la relación sexual.
Uh-huh.
Y además existen diferentes tipos de preservativos diseñados para aumentar la sensibilidad,
claro.
que son ultradelgados, texturizados, con lubricantes estimulantes, uh-huh. ajuste anatómico para mayor sensibilidad y preservativos sin látex en caso de aquellas personas alérgicas al látex.
Uh-huh.
Es decir, existen multitud de opciones para poder tener una relación sexual plena y, por tanto, no nos cansaremos de trabajar por la concienciación en el uso del preservativo desde un enfoque positivo a cualquier edad para protegernos de infecciones de transmisión sexual, uh-huh. asegurando un sexo saludable y placentero para todas y todos.
Esa es. Pues con estos últimos consejos nos quedamos. Marc Martí, médico del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de la Ribera, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues nosotros estamos a punto de llegar a la 1:30. Es momento para los deportes, para el resto de compañeros, para la información local y para echar el resto de tarde. Así que mañana nos vemos con más.